La reproducció realista dels moviments de la figura humana ha estat una de les grans preocupacions de la història dels videojocs. Evidentment, els primers jocs que van aparèixer amb prou feines podien reproduir la forma mitjanament decent de les parts més evidents de l'anatomia humana. Els protagonistes humans dels primers videojocs semblaven més a caricatures quadriculades de C3PO que a cap altra cosa. Amb tot, les màquines i sobretot l'enginy dels programadors va evolucionar per aconseguir perfilar cada vegada més uns moviments humanament creïbles. Crec que la primera gran fita en l'animació de personatges en videojocs va ser el Prince of Persia. Tothom recorda aquest joc. Pensa en primer lloc en l'espectacular reproducció de moviments del protagonista. Podia caminar, córrer, saltar i lluitar amb l'espasa d'una manera mai vista fins aleshores. Prince of Persia era un autèntic prodigi de la programació de l'època. Després del Prince of Persia, molts jocs van seguir la línia de programar els personatges amb una qualitat de moviments extraordinària. Recordo dos autèntics clàssics a Delphine Software, un que es deia Another World i l'altre que es deia Flashback, dos grans jocs en els que els moviments dels seus personatges eren els protagonistes. Curiosament, quan es va arribar a un nivell d'excel·lència important en els jocs de dues dimensions, van irrompre amb força els jocs en tres dimensions. Això, de fet, va ser com tornar a començar. Vam tornar a patir personatges amb moviments toscos i poc creïbles. Amb tot, cada vegada més, els personatges en tres dimensions dels jocs actuals són més creïbles i els seus moviments més reals. Probablement el tercer pas serà la realitat virtual, i quan hi arribem, en realitat serà un altre cop com tornar a començar. Game over. Mona catalana. Game over a Ona Catalana. Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. El reportatge de la secció Game Clàssics d'avui està dedicada a un dels jocs més originals de la història, el Marvel Madness.
Al Game Masters, la tertúlia del programa, analitzarem què va suposar el joc Marvel Madness, qui va ser el seu creador i quines repercussions ha tingut en els jocs posteriors.
També tindrem l'oportunitat de saber més sobre l'argument d'un joc que també va marcar una època, el Prince of Persia.
Per acabar el programa, analitzarem l'actualitat dels videojocs a la secció Game Now, amb les novetats més importants de PlayStation 2, GameCube, Xbox, PC i Game Boy Advance.
Ja saps que ens pots escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover@onacatalana.com. Des d'ara mateix i durant tota una hora, els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Game over. Marvel Madness va significar tota una revolució en les màquines de joc. A banda del seu particular desenvolupament, la seva forma de jugar i les especials característiques del seu control, Marvel Madness simbolitza tota una època en el món dels videojocs, una època marcada per la novetat i l'experimentació. Descobrim la seva història en aquest reportatge d'Albert Murillo.
Quan aquest so sortia dels altaveus de la bola boja, més coneguda com Marvel Madness, entràvem dins d'un món totalment nou fins llavors en els videojocs. Som a l'any 1984 i Marvel Madness va ser pioner en moltes coses que avui recordarem, però el més important és que ens disposem a endinsar-nos en un videojoc elegant, surrealista i amb un control absolutament inoblidable. El nostre game clàssic d'avui està dedicat al Marvel Madness. Game Classics. L'any 1984, el negoci de les recreatives havia tocat fons. De fet, fins dos anys després, les empreses del sector que varen poder aguantar la crisi no van començar a recuperar-se'n. Atari no va ser menys. El seu departament de recreatives va continuar produint títols com va poder. Fins i tot va crear un nou hardware que servís de base per la seva nova generació de videojocs, on la qualitat dels gràfics i de so estava assegurada. El nou hardware es deia System 1, però comencem per l'inici. Si hi ha un videojoc difícil de jugar, aquest és el Defender. Mark Cerny, un noi de 17 anys nascut a Califòrnia, és l'única persona que se sàpiga que ha aconseguit donar la volta al marcador d'aquest videojoc de Williams. En aquella època, les seves passions eren jugar als arcades i programar ordinadors. Gràcies a la seva sobrada intel·ligència, els pares de Mark varen portar-lo a la universitat quan només en tenia 13. Es va especialitzar en matemàtiques i física, que li van servir de base per la seva brillant carrera com a programador. Gràcies a aquestes aficions, va entrar en l'equip de programació d'Atari. Va començar ajudant en la programació de Quack i Major Havoc. Aquest últim, un videojoc amb gràfics vectorials. L'any 1983, Atari comença a desenvolupar la seva nova generació d'arcades. En el moment que Major Havoc està enllestit, Mark Cerny comença a desenvolupar sota aquest nou hardware anomenat System 1 el Marble Madness. Estem davant del primer videojoc amb so estèreo. És el primer videojoc amb gràfics que donaven la sensació de pseudo 3D. I també és el primer amb un final real. Podíem guanyar la màquina. A més, el control es feia amb el trackball d'Atari, que ja va fer servir el Missile Command anys abans. Total, que l'any 1984 va ser una de les màquines més espectaculars dels salons recreatius. Amb l'ajuda d'aquest trackball, hem de conduir una bola de marbre per tot un reguitzell de camins que pugen i baixen, que s'eixamplen més o menys. És molt important saber controlar la força que agafa la bola per la inèrcia adquirida en les baixades. El videojoc té 6 nivells. El primer és molt senzill i serveix sobretot per agafar el tacte al nostre trackball. A partir del segon nivell, trobem l'essència del Marble Madness. Un món surrealista i sense indicis de vida humana o vegetal ens envaeix. Aquest és, potser, el secret de l'encant i de l'elegància d'aquest videojoc. Ens trobem davant d'una aventura on el nostre únic objectiu és arribar abans que el rellotge arribi a zero a la zona més baixa del nivell. Aquesta zona està delimitada per unes banderoles i posa Goal. I quan hi arribem, obtenim més puntuació com més ràpid haguem arribat. A més, el temps que no hem utilitzat se suma al temps afegit del nou nivell. Així doncs, la velocitat de moviments és bàsica, tenint en compte, a més, que la bola per inèrcia mai para. Abans del llançament del Marble Madness, van intentar que el trackball es mogués amb la bola, és a dir, que realitzés els mateixos moviments virtuals que la bola amb l'ajuda d'un motor. La complicació tècnica d'aquesta implementació va fer desestimar aquest tipus de control. Segurament, gràcies a això, ens vàrem estalviar més d'una enganxada de dits o més d'un ungle trencada. La complicació anava en augment. Escoltem la música del nivell 4. Aspiradores, plans inclinats mecanitzats, bandes rugoses, martells, onades transportadores... La bola de marbre és molt resistent, però una caiguda des de certa alçada la deixa sense control uns instants. I una caiguda des d'una alçada més important la trenca i és escombrada i substituïda per una altra, amb la pèrdua de temps que això comporta. La música és única fins i tot avui. Composta per Hal Cannon i Brad Filler, la podem considerar com una banda sonora que ens acompanya i canvia depenent del moment de l'acció. El secret? Els efectes sonors són molt musicals i en tot moment es mesclen amb harmonia amb la base instrumental. Existeix una segona versió del Marble Madness anomenada Marble Man, on Mark Cerny no hi ha estat en absolut involucrat. El videojoc ha existit en període de proves amb molt poques arcades i encara que se sap que existeix la ROM d'aquest videojoc per MAME, el fet que no hagi sortit oficialment al mercat fa que en aquests moments no hagi sortit a la llum pública. De totes maneres, que els enemics siguin tomàquets i en algunes fotografies es vegin palmeres brotar de terra, desvirtua des d'un bon principi la idea inicial surrealista que converteix la primera part com un dels videojocs més originals de tots els temps.
Una història molt especial que anem a analitzar ara mateix a la tertúlia del programa.
Game Masters.
Entrem a la tertúlia per parlar en el Game Masters d'avui. Som l'Albert Murillo, en Xavier Serrano, en Francesc Blasco, l'Albert García, l'Antoni Hortal, l'Eduardo Rodríguez i en Jordi Selles, avui un altre full, d'aquells que passen així de tant en tant i que, per tant, hem de saber aprofitar. Benvinguts una setmana més al Game Over. Tenim avui Marble Madness, un joc especial, un joc molt curiós que l'Albert feia molt de temps que li anava al darrere per fer-li un bon reportatge i realment, pel que hem pogut sentir, doncs valia la pena, no? Perquè la història és molt especial, a més, la història del seu creador i una mica la seva evolució, no?
Una història especial per un joc especial que, bueno, tothom recorda quan descobreix un videojoc quan era petit o quan era, doncs, tenia 14 o 13 anys, en aquella època jo tenia aquesta edat, i quan el veus, aquest joc, doncs no passa gens desapercebut, sobretot per la música que emanava d'aquells altaveus estèreo i d'aquell control, aquell trackball que era com el Defender, enorme, perquè no és com el control que més o menys estem acostumats ara, sinó que era molt gran la bola aquella.
Estem parlant, per la gent que no ho hagués vist a l'època, no d'un joystick. Nosaltres, quan juguem a una màquina recreativa, tenim més o menys la idea de jugar, doncs, amb un joystick, no, que és un pal en el que, doncs, nosaltres movem, i els botons. Aquí teníem una bola.
No? És que era una bola que semblava ben bé una bola de bitlles.
Sí, exacte.
El que passa és que tu només veies la part potser de la meitat cap amunt, només, una mica més de la meitat cap amunt, i era el que feia servir. Ara, jugaves a dues persones, hi havia una bola vermella i una bola blava, cadascú movia les dues boles, i la veritat és que et deixaves el palmell de les mans anar-la movent, anar-la fregant, per fer que la bola agafés inèrcia o la frenés i no se't caigués del laberint.
Probablement aquest joc té la gràcia, com deien una mica en la introducció, de ser o d'estar inclòs dins una època en la que la novetat i l'experimentació eren una constant en el dia a dia en el món dels videojocs. Probablement ara tornem a estar en una altra bona època per a l'experimentació de noves coses, però potser al llarg dels anys 90 aquesta capacitat d'idear formes noves de jugar, senzillament allò de dir no tenim el joypad o no tenim el joystick, sinó que tenim una bola que gira, potser és una cosa que es va perdre durant una època, no?
La veritat és que és molt innovador en molts aspectes. No només, com ha dit l'Albert fa un moment, va ser un dels primers jocs que va incorporar música en estèreo, que això no era bastant freqüent, sinó que, a més, també tenia una perspectiva semitridimensional que realment afectava la jugabilitat, perquè la teva bola es movia en un espai realment tridimensional. Podia caure, podia passar per llocs elevats, etcètera, etcètera. I, a més, tenia aquest atractiu visual de l'arcade.
Devia ser realment difícil, no?, de programar en aquella època aquesta relació de característiques, diguéssim, relacionades amb la gravetat, no?
Aquí van aprofitar una mica aquest nou hardware que comentàvem amb el reportatge, que es deia System 1, que es van fer jocs com el Paperboy, com el 720 graus, com certs jocs que, si us fixeu, tenen el Gauntlet, tenen una imatge molt semblant entre elles. De fet, si jugues al 720 graus, recorda moltíssim el Marvel Madness, amb moviment, amb aquesta perspectiva 3D. Van aprofitar aquest nou hardware que, en aquella època que anava de davallada total el tema de les recreatives, doncs Atari va apostar fort, no? I va fer aquests 6-7 jocs que realment destacaven dels altres, no?
Què té d'especial el Marvel Madness? O sigui, quan hi jugues, que de fet aquí aquesta setmana, perquè a més preparàvem el reportatge, l'hem recuperat cadascú d'on ha pogut i hem intentat tornar-hi a jugar, no? I realment és un joc que té moltes coses especials, no? Quan hi jugues.
Un cop més, potser el més atractiu és la senzillesa, és a dir, fiques la moneda, apretes play i jugues i ja està, i fas anar la bola amunt i avall i no té res més, no has de començar a fer combinacions de botons, no sé, és potser no la cosa directa que té aquest joc.
Com comentàvem fa un moment, em sembla que això fa referència a el que estàvem dient ara aquí fora de micro, a la seva semblança amb aquests jocs tan infantils, tan instintius, d'unes caniques en una plataforma i que tu les vas movent amb la mà i les saps que la tens en un lloc i l'has de fer arribar a un altre o posar-la en un lloc concret.
Que probablement el referent és aquest, no? El referent analògic.
Analògics, no? Per exemple, al Salón Recreatius hi havia aquella màquina típica que era una pista de cotxes, em sembla que era, però era vertical i tenia com unes plataformetes així primes, sobre un cercle, i tu amb el volant movies. Ficaves la moneda
caia... I era la pròpia moneda.
La pròpia moneda, la que permetia jugar, que ficaves a dalt, i allò s'anava movent un costat i l'altre, i havies de fer-la arribar la moneda a baix.
O, per exemple, la gent recordava el Laberinto de MB, que s'havien tingut.
Laberinto de MB, MB Juegos.
Pondimarques.
O si no, els Impossibles. Jo recordo que tenia una col·lecció de joguines, una cosa petiteta, que era com una mena de cúpula transparent sobre una plataforma, i hi havia un molt semblant, que era un laberint però vertical, és a dir, era una rampa de color verd fosforescent.
Normalment tenien aquests colors així.
I havies de fer pujar la boleta cap a dalt. En comptes de fer-la baixar, la feies pujar cap a dalt, anar movent allò i fer caure la bola un forat a dalt.
Hombre, la verdad es que aparte que eran juegos muy divertidos, a mí me sorprende que en estos días de recuperar viejas joyas del pasado no hayan recuperado un Marvel Madness, propiamente dicho, para las tecnologías actuales.
Lo han hecho.
No, pero me refiero, vamos a ver,
para PDA. Para PDA acaban de salir hace apenas medio año, el verano pasado, han salido versiones de Defender, de Marvel Madness i de Robotron.
Però de fet no serien versions noves que aprofitin nous sistemes, sinó que serien conversions, no?
En certa manera, el Super Monkey Ball que ha sortit per la GameCube podríem dir que és una versió actual del, del Marvel Madness, és el mateix.
Mira, una cosa que quería yo comentarte era que sí, que ya sé que había salido para PDA, pero hablaba a nivel consola, porque ya que hay tanto mando analógico, ¿sabes? Uh-huh. Pues yo creo que un Marvel Madness con los mandos analógicos de hoy en día ganaría muchísimo.
Sí, porque vale. Jugar en digital... Si ho recordeu, era un canvi molt, molt gran de jugar amb el trackball
ahí
a la digital.
Ahí voy.
Es que perdia la gràcia.
Las funciones de vibración, pues sabes que por donde vas en un sitio rugoso el mando vibraría, no sé, es una especulación barata, ¿no? Pero bueno, que es una manera de ver, hombre, pues ya que recuperáis otras cosas, recuperad un Marvel Madness. Yo me acuerdo cuando jugaba dobles, que a ver, la idea era cooperativo, pero siempre acababas con lo mismo, picando al otro, a ver quién tira a quién.
Un contra l'altre.
Sí. Exactamente.
Sí, es que realment jugar Marvel Madness amb tecles d'ordinador perd moltíssim.
No és el mateix.
No és el mateix.
De fet, normalment, i no sé per què, quan jugues contra un altre, hi ha la possibilitat remota en el joc. Ja n'hi havia molts que ja feien que no, no? Però jo, per exemple, jocs d'aquests de lluita de carrer, no?
Que en teoria...
Sí, que en teoria t'has d'ajudar, no? En teoria t'has d'estar ajudant. Sempre acabes amb els enemics punkies i heavies d'aquells de l'època dels anys 80 voltant, i tu i l'altre jugador, doncs, agarrotades al mig del carrer, no? Que dius, poca corporació, no? I en aquest cas, el Marvel Madness passava una mica el mateix, no? La pressió aquella de tocar una bola amb l'altra i caure, i mi, caure de dalt a baix.
Amb el Marvel Madness m'ha passat una cosa increïble, bueno, no sé si és increïble, per mi ho ha sigut una miqueta. Hi ha un llibre de l'Arthur C. Clarke que es diu Cita con Rama, no sé si l'heu llegit, és un llibre de ciència-ficció, que més o menys, per fer-vos una idea, descobreixen que ve a la Terra un cilindre enorme que té 40 quilòmetres per 3 o 4 d'amplada i està totalment buit per dintre, no? En el llibre una mica s'explica com van a mirar exactament com és aquesta espècie de cilindre, entren dintre i està com preparat per que la gent pugui entrar i fer un viatge a no se sap on. No? Hi ha molta gent que, de la Terra que no té gaire les idees gaire clares que entra en aquest cilindre per veure aviam on va exactament aquest cilindre. No? Doncs la part de dintre del cilindre, l'Arthur C. Clarke una mica parla que és tridimensional, evidentment, i fet com de parts quadrades, d'acord? Jo quan vaig llegir això, ràpidament em va vindre el Marvel Madness, i sempre que llegeixo aquest llibre em ve doncs, el món de Marvel Madness, com era en aquells moments, fins i tot en la novel·la parlen de certs personatges robotoides que hi ha dintre, que s'assemblen molt als personatges de Marvel Madness.
A mi voldria dir-te que, per exemple, el Marvel Madness, si t'hi fixes, i això ho comprendràs tu molt bé, Albert, la forma en què està feta el món tridimensional és a base d'aquesta mena de quadradets,
sí.
D'acord? Que d'una forma o altra potser recorden inclús els vectors que està fet qualsevol món tridimensional, però té un aire com de rajoles, eh?
Sí,
està tot,
sí,
tot
sí.
Ben alicatau, eh? Sí, tot sí, el món està tot alicatau. Doncs,
està mi... techo.
Exacte.
Doncs, devien acabar amb uns mesos de retard, i amb el pressupost sobrepassat també, no? Com sol passar aquestes coses.
A mi, el Marvel Man és un dels jocs que més em recorda i del que sempre hi trobo relació, a més un dels meus jocs favorits per a Spectrum, que és el Quazatron.
Quazatron, sí. Però estàvem parlant d'una bola o estàvem parlant d'una... El control què era? Què controlaves?
És un robot.
Un robot.
És un robot, però és un robot que també el controles en un món tridimensional, que té rampes, sí, i baixades, sí, i pujades, sí, s'enfrenta a altres robots. El seu moviment, malgrat que no és amb una bola, òbviament, no és analògic, el que passa que també té certa inèrcia, per tant has de vigilar en compte de no caure de les rampes, al igual que la bola del Marvel Madness, si caus des de distàncies baixes, doncs es queda com mig marejat o perd energia, no passa res. La bola del Marvel Madness, a més, si queia des de distàncies baixes, sortia una mena de marejo,
sí, sí, sí.
I es quedava mig tonta, però si queies des de distància molt gran, doncs perdia tota l'energia i es destruïa, igual que la bola del Marvel
Madness. El curiós era que sortia una mena d'escombreta,
Sí. I el recollia.
I recollia, doncs, les restes.
Muy ecológico, sí. Por su parte.
Exacte. No?
I molt sentit de l'humor, també, sí, tenia el joc.
Sí.
Aquestes situacions són totalment de cartoon.
Una mica surrealista, com deia l'Albert, en el reportatge, no? O sigui, una mica totes les màquines que surten, hi ha una mena d'enemics que el que fan són una mena de tentacles, però que és només el tentacle i que t'engoleix, no? Uh-huh. Es posa, salta damunt i, bum, es queda la bola dins, no?
Unes taques d'àcid.
Exacte, uns aspiradors.
I la bola que quan caia soia, com gritava, no? Sí, sí. Me voy a matar.
Sí, és això que comentàvem també, la música, que era hiperespecial, per mi és molt especial, i a més, els efectes de so que comentem en el reportatge són molt musicals, i tu jugues i sembla que tot es mescli perfectament, i això dona també una sensació
especial. Tot una harmonia, no? Sí, entre els efectes de so, la música, tot plegat, tenia una musicalitat realment especial. Quins jocs serien els hereus de Marvel Madness? O sigui, quins jocs serien els que veuen una mica d'aquesta tradició, d'aquest nou sistema de jugar que es van inventar i que varen poder seguir endavant?
Abans de parlar dels hereus, m'agradaria comentar un joc, que és el Cubert, no sé si us en recordeu.
El Cubert, sí.
Que era de començament dels 80, em sembla que era abans del Marvel Madness. Uh-huh. I la pantalla, tot i que el plantejament era totalment diferent del Marvel, era també una espècie de pseudo 3D de cubs que s'anaven acumulant.
Era una piràmide. Era una piràmide de cubs i tu podies saltar d'un cub a l'altre i els anaves pintant de color.
Sí, baixaven unes molles, no sé què, unes serps, no? Baixaven...
Tenies diversos enemics. Hi ha diverses versions. Jo conec la del Cubert de Konami, però per a recreativa em sembla que hi ha inclús algun joc que no es diu Cubert, però que té el mateix
plantejament. Que té la mateixa línia.
Que és un clon, vamos.
O un clon, o és una versió anterior, o és posterior pirata, a veure, saber.
¿Os habéis fijado en una cosa? Tenemos aquí el Marvel Madness de Master System y tiene gracia porque lo comentaba con Eduardo antes, que ponía... Bueno, el número de niveles que pone 6. Si os dais cuenta, esos 6 niveles daban para una barbaridad de juegos. Y hoy en día hay muchos juegos que tienen 20 y 30 y en cuestión de 2-3 días has dicho hasta luego.
Ya te lo has pasado.
Es que yo no recuerdo ningú jugant en el 6è nivell a la meva època de recreativa, perquè era un joc difícil, ¿eh? No
era,
són de,
era complicat.
Sobretot a partir del 3er-4er nivell, que mai et donava temps, és que mai et donava temps d'arribar
a
baix.
I a més també parlant d'aquest cartutx que tenim de Master System, de la versió que va sortir de Marvel Madness per aquesta consola de Sega de 8 bits que va sortir l'any 92, el que em fa més gràcia és que diu la sensació arcade de los 80 llega a tu Master System, o sigui que fa 10 anys ja estàvem parlant de dir recuperem els grans jocs dels anys 80, no? I per la Master System consideraven que recuperar el Marvel Madness ja era recuperar tot un clàssic, sí, no? Recuperar tot un referent.
Fixa't que posa, diu, tienes lo que se necesita para guiar una única canica a través de 6 misteris, bla, 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 i aquesta frase em sembla que també surt a l'Street Fighter, no sé què, diu, tienes lo que se necesita, i sempre amb el repte de...
Normalment les instruccions és el repte, no? La part darrere del videojoc.
És una qüestió de pilotes, aquest.
Més que en cap altre... No decís que soy yo el que dice esas cosas.
Més que en cap altre joc.
Més que en cap altre joc, el Marvel Madness és una qüestió de pilotes, i és així.
A doble sempre se juega con un par.
Exactament. Quins jocs serien els hereus de Marvel Madness?
Jo recordo un que es deia Bouncer, em fa l'efecte, que era una pilota que botava tota l'estona i que tu havies d'anar controlant una mica per on havia d'anar.
Sí, sí, sí.
I una mica em recordava també com hi recordava en Blasco, no?, aquell joc, no?
També teníem un, com comentàvem abans de començar la tertúlia amb l'Albert, d'alguna manera el Sonic 3D, el Sonic que va sortir 3D, era de fet una mena d'homenatge en Sonic al Marvel Madness, no? Perquè l'estètica era bastant similar, no? Com a mínim l'estètica dels nivells, i de fet Sonic no deixava de ser en molts moments una bola que anava d'un costat a l'altre sense saber exactament on era, no? Botant amb les molles aquelles.
Me quedo con el Marvel Madness, la verdad.
Sí, era bastant
trist. Per quina consola va sortir aquest joc?
Per Mega Drive.
Per Mega Drive.
El Sonic 3D? Sí. I també salió per a Saturn.
Saturn.
Sí,
o sea, un joc més aviat oblidable.
No se conformaron con atacar a un grupo, atacar a una dos.
Saturn porque... y PC también.
Ah, es verdad, y en PC.
Però per què? Jo he vist fotografies i no tenen mala pinta. Així, jo no he jugat, eh?
No, però no, és un joc que no manté la filosofia del
de
Sonic.
De Sonic,
en absolut. És com la versió lent que la resta de
jocs. És com la versió recreativa, que també era una versió pseudo-tridimensional, que era semblant a lo que va sortir per Mega Drive o per Saturn. Com a Sonic 3D.
Lo único que pasa es que jugabas al de Mega Drive, jugabas al de Saturn, y es que exceptuando la palabra loading... eran iguales. O sea, decía, bueno, para esto tengo yo una Saturn, pero quedo con la Mega Drive.
Dèiem que tira més endavant teníem el Monkey Ball, no? Molt més recent i que, evidentment, la inspiració pràcticament podríem dir que és directa de Marvel Madness.
Sí. Bueno, y hablando del Monkey Ball, la versión de recreativa, porque, bueno, es un juego que lo hace Amusement Vision y que ha salido para GameCube, que también ya cuenta con la segunda parte, pero la recreativa es muy divertida, porque el mando de la recreativa... tiene forma de banana.
Ah, sí? El Monkey Ball és un mico, no? Que està dins de, és un mico que està dins d'una bola transparent, no? Que tu el veus mentre va corrent i va avançant. Mentre ell camina, evidentment, la bola va tirant endavant.
Y bueno, y también un juego que salió en la época de 32 bits de Sony, bueno, para PlayStation me refiero, es el Cool World, que también es un estilo Monkey Ball, bueno, todo... herederos de un poco de la inspiración de Marvel y Madness.
Jo parlant de jocs en temàtica semblant o protagonista per boles, ara tirant des de més endarrere, el que em ve més al cap és l'Ale Hop, que va sortir per MSX, i era un joc on realment no s'assemblaven al Marvel Madness, excepte que era un mapa longitudinal, era com una pista d'obstacles, on tu portaves la pilota, una pilota que havia d'anar d'un extrem a l'altre, amb un temps límit, i bueno, sortien diversos obstacles que et podien evitar que passessin.
Sí, jo no el recordo, però l'explicació, pràcticament, aquesta definició que m'acabes de fer pot ser la del Marvel Madness,
excepte
no?
Que excepte que el ser tridimensional, doncs aquest era, diguem-ne, pla. Era només pla, era una pista de 100 metres llisos, plena d'obstacles, on la teva pilota havia d'anar d'un lloc a l'altre.
No, recuerda el Frogger, també. Un poc. O sigui, és una pista lisa, tienes que ir d'un lado a l'altre.
Sí, però de totes maneres...
Sí, Freeway per Atari, també.
De totes maneres, el que sí que aquest joc ja s'allunyarien molt més de la idea del que seria el Marvel Madness original. Només per anar tancant una mica el tema, m'ha cridat l'atenció que el reportatge, Albert, deia que era el primer joc de la història que s'acabava, que tenia un final. Curiós, no?
Dient, es veu que al final posava. Que va ser que sí que és veritat que tornaves a començar al primer nivell.
Més difícil o no? Igual.
No ho sé.
Sí, más
no difícil. Hi he arribat mai.
Jo sí.
Sí?
Has
acabat amb Marvel Madness?
Sí, tengo aparte la pantalla capturada.
Per demostrar-ho. O sigui que els jocs d'abans del Marvel Madness no s'acabaven. Eren jocs l'objectiu dels quals era només anar sumant punts, no?
O eren cíclics. Exacte. O eren cíclics. Allò que passaves fas sempre la mateixa, només canviava la velocitat, etcètera.
Antonio, m'agradaria preguntar-te, em sembla que el sisè nivell, que jo l'he vist en fotografies...
Ja, a veure si m'acordo.
És que em sembla que era un nivell molt aeri, em fa l'efecte, que es veia com l'univers i estaven... No te'n recordes?
Sí, pues hombre... No. La verdad es que ahí me has pillado, pero no me acuerdo.
Doncs ja em passaràs la pantalla capturada.
Exacte, la cuenta que me tiene.
La screenshot que demostri que l'Antonio ha acabat el Marvel Madness.
Gràcies, no sé si al mame.
Tenim alguna cosa més sobre Marvel Madness, sobre aquest tipus de jocs, Albert?
Hi ha un altre joc que també és important comentar, l'Arkanoid. No és la mateixa plantejament que el Marvel Madness, però... També és
la boleta,
un joc mític de boletes.
Si haguéssim d'anar pensant en jocs de boles, acabaríem parlant de...
Amb el pong.
Acabaríem parlant de jocs de bowling, jocs de futbol i jocs de billar, no?
I només per acabar, això que comentàvem al reportatge de que en Marc Sani volia que la bola es mogués amb la mateixa velocitat que es movia la bola real, o sigui, que si tu jugaves, la bola baixava, que el moviment de la bola fos el real. Això ho van intentar fer... Es veu que vam intentar posar motors perquè la bola es mogués, però al final es va estimar perquè no es podia amb la tecnologia que o hi havia llavors o que era realment difícil implantar-ho.
Hauria sigut complicat que t'haguessis pogut quedar amb els dits enganxats en lloc de la màquina, no?
Però o sigui, realment curiós, no?
Sí. En unes baixades especialment verticals
i ràpides,
pogut,
no?
I ràpides, que haguessis pogut quedar-te enganxat a la màquina.
Parlant de Marc Cerny, hi ha una cosa que us voldria comentar que molta gent no sap i que se'n va una mica del tema, no? Però és que va ser el creador també d'unes ulleres per la Master System, que eren per veure jocs en tres dimensions.
Sí, unes famoses ulleres de Master System que poca gent devia utilitzar, i els pocs que les van utilitzar em sembla que no funcionaven o no acabaven de...
I con el Outrun i algunos más.
Sí, però no eren unes ulleres que tinguessin que substituir la televisió. Es podia jugar juntament amb la televisió i les ulleres.
Sí, combinaven. Combinaven una mena de realitat virtual que la volien fer ja a principis dels 90, no? Que era una cosa especialment difícil. Deixem aquí el tema Marvel Madness, fem una petita pausa perquè tornem de seguida amb una història d'un joc que va portar molta cua després i que moltíssima gent encara avui el porta dins del cor, com és el Prince of Persia.